Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix passen ja 7 minuts de les 11 del matí. Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Oscar Wilde deia que la vida és massa important perquè ens la prenem seriosament, Olga. I és per això que justament avui hi ha un altre punt de vista, no? Volem parlar de riure.
Sí, i de com el riure n'arriba a ser de poderós. Per això hem convidat a l'autora del llibre Reír i vivir, claves per a despertar tu alegria interior.
Imma Rabasco, periodista i teatreterapeuta. Imma, com estàs? Benvinguda.
Molt contenta,
això,
molt.
Mira, això de començar l'entrevista rient és que és meravellós. Primera pregunta que et fem, teatreterapeuta?
Sí, clar que sí.
En què consisteix?
Madre mía. Pues mira, jo penso, tinc molta fe en que... us en recordeu quan el yoga no està de moda i dèiem... Buf, no?
Sí.
I ara hi ha ioga per tot arreu. Jo tinc fe que en uns anys ens passarà el mateix amb el teatre, amb la seva funció terapèutica. Jo vinc del món del teatre, soc periodista de base, però més que res tinc 20 anys de formació i de treball entorn del teatre. I al final pues, em vaig dedicar a utilitzar l'eina del teatre com a forma de teràpia. Perquè quan un no vol ser actor, l'ego no és molt important i llavors podem fer tot un treball terapèutic. Allí és quan realment serveix.
Uau, quina passada.
Sí, m'he flipat.
No, és al·lucinant, Imma, però és curiós que el que planteges al llibre, Reir i vivir, és justament bueno, una mica aquest altre punt de vista que nosaltres doncs, està dedicat al nostre espai. No? Clar, en lloc d'evitar doncs, estar malament, fer tot el possible per estar bé. No? Aquest seria una mica el mantra. Què és això? És aquesta la idea?
Sí, la idea és que encara que estiguis passant un moment malament, o sigui, dolent, que no estiguis 100% bé i que estiguis fent tot el possible per estar millor, això està bé, que és el que jo estava fent i el que estic encara fent, però no oblidar-nos de gaudir simplement, d'estar vius i gaudir com gaudir el verb no, en català, és meravellós, el nom de l'arquitecte que més adoro jo en el món és el mateix, gaudir, és estar viu. I això és riure, és estar obert a la vida, perquè de tant buscar no, solucions, a vegades ens posem constrenyits i no gaudim.
En Francesc Miralles, que és tot un referent pel que fa al desenvolupament personal, t'ha assessorat sobre la saviesa i els beneficis que hi ha darrere del riure i de l'humor. Tu ja el coneixies abans d'aquest llibre. Què et va dir quan li vas dir? No? És que jo vull fer un llibre sobre el riure, sobre el poder d'intentar estar bé.
No va ser una mica al revés. Jo li vaig dir, mira, m'han dit que he d'escriure un llibre. I jo no vull fer per fer un llibre. Jo vull aprendre. Jo vull fer... amb tu puc aprendre com fer un llibre. I em va dir, vale. Dic, un moment, no saps ni com escric. I diu, no, jo confio en tu. Després diu que escric molt bé, així que està guai. I quan vam quedar, em va dir... Però dic, mira, he de fer un llibre sobre la calma, li vaig dir jo. Perquè tinc un curs de la calma, però tinc taquicàrdies. Com ho faig? I el tio es va començar a riure i va dir, Imma, tu, de què vols escriure? I jo vaig dir, jo vull parlar del riure perquè vull riure i vull viure. I així va ser, i va dir, d'això parlarem.
I justament, clar, Imma, possiblement des d'aquesta experiència que ara estàs explicant, no?, des d'aquest curs de la calma, que, si no ens equivoquem, estaves vivint a París, no?, quan estaves impartint el curs i altres serveis dirigits a propiciar aquesta pau interna, no?, vas començar a patir taquicàrdies.
Sí.
I d'aquí és una mica, no?, d'on neix el llibre, de la pròpia experiència, no?, del fet de riure i de gaudir, com deies tu, com a solució el que t'estava passant.
Sí, com li va passar al Norman Cousy en els anys 70, no?, que té un llibre meravellós, Anatomia d'una enfermedad, que bueno, ell directament es va curar rient. És un llibre que recomano a tothom, perquè inclús fa una crítica molt interessant al bueno, com està plantejat el sistema sanitari, que quan el llegeixes és exactament igual que ara. Vull dir, no sé, és molt interessant Norman Cousy. Bueno, salvant les distàncies, va passar una mica el mateix. Les meves taquicàrdies no són d'ansietat, és a dir, és al revés, és una cosa elèctrica de naixement, aparentment, que es van despertar així de cop, no? I clar, al despertar-se és veritat que el cos genera ansietat, perquè clar, quan t'arriben no saps ni com ni a quina hora, ni... I la veritat és que és tot un viatge, i el cor és el cor, no? És el jefe, no?
El que mana,
el
no?
El que mana,
total.
Sí. I, bueno, va ser així. Va
I,
ser...
I tu t'has de medicar per aquestes taquicàrdies o aquests xocs?
Que... Sí, m'hauria de prendre algunes coses i m'hauria de fer un tractament, que és un tractament, però sí. Diguem-ne que encara no... O sigui, estic apostant per altres maneres, per ara, i la veritat és que hi ha hagut una millora enorme. Els metges estan d'acord, no és que estigui jo aquí en plan salvaje, sí. és que no és greu en teoria, però és molt, te complica molt la vida, no? El no saber quan... Però bueno, el fet de posar-me en modo més de vivència i no de supervivència, d'entrega i d'aprendre molt, quin missatge em portava això? Jo em vaig obrir moltíssim a no donar les coses per descomptat i a valorar les coses molt més. No sé com explicar, menys ego, més què de fer, important.
Per tant, va ser a partir d'aquest procés de reflexió sobre què podries fer per estar millor que tu, dius, potser podria escriure un llibre. Et van dir, has d'escriure un llibre, però ja que l'has d'escriure el llibre, no? Sobre què podria escriure el don, sobre això. M'ha agradat molt això que has dit, vivència, en lloc de supervivència.
Sí, sí, perquè... Quan ens passa algo dolent, quan estem en un moment com de perill, el cos, la ment, es posa en supervivència. No pensem bé, estem amb l'amígdala inflada, grossa, no? Va en plan... Sí. I no podem reflexionar ni ser empàtics amb els altres ni amb nosaltres mateixos. No estem en amor. Quan estem en amor, estem en apertura. El cos no té tanta contractura, estem en entrega, ens riem. És connexió pura, és connexió a la vida, connexió amb els altres, i quan un està obsessionat amb estar bé o el que sigui, està en perill, està... Com ara estem, la societat avui en dia està molt en perill, té una sensació de por, i això fa que no estem oberts, o sigui, no estem oberts ni per nosaltres ni pels altres, no estem... vibrant guai.
Imma, potser, o sigui, en aquest reir i vivir, claves per a despertar tu alegria interior, no? És aquesta altra mirada. Fins i tot dius que és més divertit, no? Buscar allò que ens diverteix i celebrar el fet d'estar vius, no? Sí. Que és una mica la idea que ens estàs transmetent, que no pas posar pedaços al que no funciona.
Clar, clar. I jo vaig buscar el meu entorn, la meva família, els més riallers... Jo, és que vaig flipar, em vaig deixar cuidar, saps? Perquè era allò de no, jo tranquils, no. Vaig dir, no, que em cuidin, que riguin, jo mirar el riure dels altres, connectar amb tota l'alegria dels altres, quan jo no la tenia. Connectar amb aquesta alegria, buscar-la, hem de ser responsables i buscar la gent alegre. Allunyar-nos de la gent que no ho sigui, quan ho necessitem, sobretot. Això és com dir no, diuen, no? El més important és saber dir no. Pues bueno, això és el mateix. La gent que no està connectada, quan estàs xungui, pues la veritat és que no fa molt... No és molt útil.
Distància.
I buscar la gent que irradia amor. Hi ha per un tubo, Jo m'he trobat, però gent meravellosa, que potser no coneixia de res o molt poquet, i amb aquesta filosofia de vida pues ens hem acabat apropant molt més que amb altres persones que potser...
I com els detectes? Com detectes aquesta gent que t'irradia? Perquè, clar, a veure, ja, a vegades tenim un dia complicat, no? I no sempre pots estar somrient. Les mascaretes, ara, és veritat que ara ja estan desapareixent. Ara mateix la portem perquè estem en un espai tancat, estem a prop, però és veritat, aquest Sant Jordi, per exemple, dèiem, estem veient tant a la gent somriure, per fi ens veiem somriure no només amb els ulls.
Sí, però... El somriure dels ulls és l'autèntic somriure, que és el somriure de Duchamp, que diuen, no? És l'autèntic somriure. Llavors, les mascaretes, si tu mires bé els ulls, podies veure els somriures de veritat, no els de mentida, és interessant. Però clar, el tema és que amb la por tampoc miràvem molt els ulls. Fixem-nos, o sigui, ara no ens podem fixar perquè ja estem sense, no? Mm-hmm. Però quan estàvem amb, si et fixaves, la gent no mira els ulls. És com, hi havia tanta tensió que la gent es mirava menys als ulls. Jo, que faig teatroteràpia, els dic sempre, als ulls, o sigui, anem a l'ànima. Per mi és el reflexe de la... Però és que és veritat.
És la porta de l'ànima.
Vamos, ulls. Per mi sí, total. És que la iris, no? El iris,
sí.
És únic. Cadascú té un, igual que
la ditada.
La ditada. Sí, és únic. Som únics. I ho podem veure. Per mi és super... A part, és molt màgic, perquè les mans són els chakres, no? Que venen del cor, que és lo vital, que la neurociència m'està donant la raó. Estan anant cap al cor, estan deixant el cervell, anant cap al cor, cap a la intel·ligència del cor. I els ulls, lo mateix. La iris, no? On està la diferència, està...
I, Imma, per què és tan poderós el riure?
perquè riem des d'abans de néixer, a la panxa estem rient, hi ha imatges que ho demostren. Riure és l'expressió de la intel·ligència a través del físic, ho deia Einstein. L'expressió de la intel·ligència està en el riure. Perquè no és tan perill, és estar en entrega, és estar en connexió, és estar més enllà de la raó, que jo dic. Més enllà de la raó. Perquè riure no necessita raons. Vivim en un món que ho basa tot amb la raó. Ha de ser tot raonable. Jo no comparteixo aquesta mirada.
Deies que des de que estem a la panxa ja riem,
sí.
Però de fet hi ha estudis que demostren que els nadons riuen una mitjana de 300 cops al dia. En canvi, els adults només ho fem uns 20 cops al dia. És bestial, de 300 a 20 cops. Quan tens nens al voltant de nadona, riuen per tot, no? Tot els fa gràcia, penses, i ara què riuen?
Sí.
I te'ls mires com amb certa superioritat, com i ara aquests, de què estan rient? Pot ser que les preocupacions i la responsabilitat és un element que ens limita aquesta capacitat que sentim al pes, no? O això és una excusa? I podríem riure també.
És que jo ric mogollon. I els meus avis i la meva mare, que tenien mil preocupacions i mil treus, i ma mare treballava netejant i estava esgotada, però ella reia sempre. I el meu avi, jo deia, ho dic al llibre, que ell cavava trinxeres rient xiulant. I ella es sentia orgullós. Sempre me llamaven a mi per acabar trinxeres perquè era el més alegre. O sea, hola, en plan... preocupacions tenia bastantes. El que jo crec és que no tenia molt jutge interior. El jutge. És aquest. Perquè com has dit tu, no? De què riuen els... Ara de què riuen? Això tot el rato pensem... Esta se ría mucho, esta parece tonta. A mí me lo dicen todo el rato.
Sí, sí,
es que pareces esta parece tonta. O que yo cuando te conocí...
A vegades molesta quan la gent riu massa,
clar,
no?
A mi m'ho han dit. De tant... És que jo al començament pensava que eres tonta de tant que reies.
Clar.
I jo... Pues qué alegría, gran... I també tinc una entrevista, que això volia dir... Una entrevista a YouTube amb el doctor Mario Alonso Puig. Una entrevista que va tenir molta... Bueno, tinc entrevistes a YouTube jo. I és molt interessant perquè hi ha una quantitat de comentaris... Era el meu somni entrevistar-lo. Hi ha molts comentaris dient, esta tia és tonta, ¿por qué está tan alegre? Tanto entusiasmo desequilibra l'assumpte. O sigui, hi ha uns comentaris que són dignes de fer un llibre. I és molt graciós, perquè jo al començament de l'entrevista li dic al Mario Alonso, Mario Alonso, estoy eufòrica, es mi sueño, es que tengo tanta alegría que no puedo ocultarla. I ell me diu, bravo. Per què? Perquè ell parla de la sombra blanca de Jung al començament de l'entrevista i diu que la sombra blanca de Jung és tot allò positiu i bo que hem ocultat i no ens permetem perquè hem decodificat que era negatiu per als pares, per l'educació, per la societat, i tu, diu, això no ho tens. Això és positiu? Això va davant. L'alegria, l'entusiasme són virtuts humanes. Els budistes ho diuen, bueno, i moltes religions també ho diuen, i moltes filosofies. L'entusiasme i l'alegria és una virtut humana, és a dir, ens diferència.
Estem amb Imma Rabasso, que l'estem escoltant amb la mirada ben oberta, Olga, periodista i teatreterapeuta, que va d'escriure el llibre Reír, Vivir, claves per a despertar tu alegria interior. I clar, Imma, explica'ns una mica com podem reeducar aquesta capacitat, no?, del riure i del somriure. Per on comencem? A veure,
bueno, jo el
què
llibre,
em recomanaries?
Clar, el llibre feia una ruta, la ruta de la risa, i digo, ríete de ti mismo, comença a riure.
Això per començar.
Clar que sí, perquè allí és la prova definitiva. Tu... A la teva soledat, a la teva casa, quan ningú et mire, quina cara tens, per començar? Tens cara de... Sí? Capa caïda? O tens una cara de... Que bonito. Però és que, a banda del que t'estigui passant, perquè jo tinc mil exemples de gent que té unes dificultats brutals, des de salut a econòmiques i demés, i que té aquesta alegria interna. I al llibre també nombro a l'Alice Herz-Sommer, que va ser la supervivent de l'Holocaust més longeva, i és... flipant. Us recomano a tothom que poseu a YouTube entrevista Alice Herz-Sommer per contagiar-nos. I ella era una persona alegre que segur que reia de si mateixa i que era autèntica, que també és un esglau important.
Ens proposes un joc que, si ningú l'ha fet, ara ja el senten, em pensarà que absurd que és això, però si ho fan... veuran quin poder té el ha, no? Que és el riure, que és que, per exemple, si estem nosaltres aquí, que sí? ens miréssim i una digués ha, i l'altra ha, ha, i ha, ha, ha. I això, si ho fas saltant, encara passa més. I arribarà un moment...
És una teràpia de grup, no? Bueno, que...
Començarem a riure, que ja, clar, com els passa als nens, no? No saps per què estàs rient, però estarem rient i és un riure que es contagia, perquè això passa amb el riure?
Claro, com la contagiós. Por. Clar, com la por també.
Ah, que xulo,
és clar. És clar, som éssers socials, som interdependents, ni independents ni dependents, inter. I quan riem passa això. I és molt interessant perquè la medicina xinesa diu que si rius amb el ha, el que estàs millorant és tot l'energia dels ronyons i tot això,
sí,
la part.
Sí.
I quan ho fas amb el hi-hi-hi-hi-hi, és més lo que és circulatori. És a dir, depèn de la vocal, pues té uns beneficis o uns altres.
I si rius amb el ju, 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 ju.
Tenia també, però no me'n recordo. Crec que el llibre no sé si ho dic, no ho sé.
Escolta, però... estem parlant molt, Lima, del riure, no?, en general, però resulta que aquest somriure, no?, dibuixar un petit somriure, també pot ser molt poderós.
Uf, super.
Fins a quin punt?
És que per mi és com... És el punt d'unió. El riure és la distensió. El riure és que físicament te posa amb relax, sí, amb relax. S'ho provem, eh? Riem 30-35 segons i estem en relax després del cos.
35 segons és molt, eh?
Ah, no, no, ho vaig fer a la presentació del llibre, eh? Tot el públic, uns 50 persones, ha, 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 va ser genial. Però el somriure és unió. És unió. Però és unió per a mi quan una persona somriu de forma natural i espontània, és com unió amb lo diví. Podem riure per natres, per fer la unió amb lo diví que som, i riure amb els altres. O sigui, somriure, posar un somriure per l'altre, també per demostrar la divinitat que és. Per mi és una respecte al que som i al que és l'altre.
Vinga, que avui ens volem contagiar del riure d'Imma Rabasco, d'aquest somriure també. Imma, abans d'acabar, et volem proposar un petit joc, Olga, oi?
No? Ai, ai, ai.
Sí, perquè hem quedat clar que és important que riem i que fem el possible per passar-nos-ho bé. Volem que ens acompanyis en una tria per gaudir a través de la cultura i l'entreteniment, per saber què fas per divertir-te i celebrar que estàs viva, que això ho hem de fer tots els dies. Per exemple, si es tracta de veure una pel·lícula... Això comença molt calmat, és un fragment del Guateque, The Party, una pel·lícula de Blake Edwards protagonitzada per Peter Sellers. Deu ser l'únic moment que no rius al principi quan toca la guitarra, però estàs tota la pel·lícula que et fa mal la panxa al final, sí, fins i tot. És de 1968 i encara ara, si la mires, et fas un fart de riure. I a més és curiós, no?, que universal, a vegades, sí, les tonteries, com ens fan riure a tots. A tu hi ha alguna pel·lícula, una, sí, sèrie que dius, mira, és que jo, quan vull riure... me la poso.
És supertrist, perquè sóc bastant cinèfila, però aquesta peli no és gran cosa, però és la que més em fa riure. Mi novia Polly. És la peli que més he vist a la meva vida.
I quina pel·lícula és?
Sí, és amb la de Polly. Friends, amb la Jennifer Aniston, i l'altre, el que fa el...
A veure, espera, que la busquem. Mi novia Polly, de Jennifer Aniston.
Te lo prometo. I crec que versione el Guate, que ha una escena, em penso, si no m'equivoco, però és brutal, brutal. Em fan riure Ben Stiller i Jennifer Aniston.
Ah, mira, espera, que l'estem comprovant. Sí, sí, sí.
Sí,
ara,
sí.
Mi novia Polly.
No, la peli que més he vist a la meva vida.
Fantàstic. Doncs mira, ens ho anotem, no? Ho provarem,
sí,
Olga.
Ja el tenim. Anem a una altra pregunta. Yo quiero reír, yo quiero llorar.
Ole.
Però ara anem a llegir. No anem a cantar, eh?
A veure.
Clar, perquè ens ha semblat que trobar un llibre que t'emocioni, fins i tot que et faci plorar, pot ser relativament fàcil. Però un llibre que et faci riure...
A mi...
És més complicat.
Sí, és més complicat. A mi el teatre. Jo soc gran lectora... Era gran lectora de teatre, el Montaplatos, de Harold Pinter. És que jo el Montaplatos... És que a mi em fa riure el Harold Pinter. O sigui, vull dir, i potser estàs llegint i dius tu, hola, de què rius? Però... Jo és que m'ho imagino tot a la meva... No?
El Montaplatos, eh, dius?
Cap. Sí.
Hem anat prenent nota.
El Marginet diu que sí, eh? Que sí, sí, que sí, també li fa riure, el Montaplatos. Mira, doncs aquí estarem descobrint, Olga, bones lectures, també.
I tant, i a més riurem, que això és el que estem buscant avui. It was a teenage wedding and the old folks Sentim aquesta cançó de la banda sonora de Pulp Fiction i ens entren unes ganes boges de ballar i volíem saber si hi ha alguna activitat amb la que t'ho passis especialment bé. De fet, el llibre, al final, tu parles de ballar, de músiques, alguna que ha sonat abans, no? Músiques que et fan feliç. Que és curiós que hi ha gent que potser el que l'allibera és ballar i un altre és fer ganxet.
Totalment.
Però es tracta de trobar una cosa amb la que tu et sentis com en comunió.
Sí. Sí, el ball és superpotent, penso que és de lo més potent que hi ha, com la peli del Zorbal Griego, el Sirtaki aquest, és alliberador, però jo a mi m'encanta escriure. Però no, o sigui, escriure coses
les teves
de...
idees.
Sí, escriure fantasies.
Molt bé, Doncs escolta, jo crec que hem pres nota de tot el que ens ha anat explicant avui la Imma. Rabasco, recordem, autora del llibre Reír i vivir, claves per a despertar tu alegria interior. Sens dubte ens has donat aquestes claus per despertar aquesta alegria interior i si no ens equivoquem, al final del llibre també hi ha unes píndoles, no?, que conviden a aquesta felicitat, no?
Sí, el que dèiem de riu, de cantar,
de ballar,
obrir, lo que és apertura, llegir, obrir-nos i oblidar-nos de nosaltres mateixos, que a vegades som... avorridíssims.
Doncs vinga, et farem cas, Imma. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
I amb aquesta música de Pulp Fiction, que ja convida a ballar, que se'ns obri, aquesta mirada, que ens ha encantat aquesta... Jo em quedo amb aquesta idea de la Imma, entre moltes altres que ens ha destacat, com riuen els ulls, no, Olga? Fem una cosa, marxem res, breument a publicitat, aprofitem aquests moments que ens dona la publicitat per agafar aire, i a la tornada, a l'Espai Plusvalua Dones, avui parlarem, de fet ja està per aquí a Mireia del Pozo, d'Infància i Tecnologies, amb la coordinadora d'UNICEF a Catalunya. Fins ara.
Ràdio Estel.